Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Marc Vidal. Polèmica per la festa d'aniversari dels 87 anys del rei emèrit que va celebrar amb un macroespectacle de drons al cel d'Abu Dhabi, on resideix des de fa 4 anys. Partits com ara Podem ho han criticat i l'acusen d'haver-ho pagat amb els diners que va defraudar. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. La zarzuela li havia demanat discreció i que celebrés l'aniversari en privat, però Joan Carles I ho ha fet amb gran rebombori, acompanyat d'amics i il·luminant el cel d'Abu Dhabi amb desenes de drons que han recreat imatges relacionades amb la seva vida, des de la seva cara fins la bandera espanyola. Les imatges s'han fet virals i han generat ja certa polèmica. Veus de l'entorn de Podem, com l'exdirigent Pablo Echenique, ha criticat que l'emèrit hagi celebrat les 3 dècades i mitja que s'ha passat robant, diu, i això és literal, en un missatge a les seves xarxes socials. Tot això a poques hores que arrenqui a Madrid la celebració de la Pasqua Militar, on coincidiran Felip VI i Pedro Sánchez a partir de les 12 avui al Palau Reial. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Ara més notícies amb Sara Canyete.
3 israelians han mort per un atac palestí a la localitat d'Al Funduk, al nord de Cisjordània. Els 3 morts són 2 dones de 60 anys i un home de 40. Les víctimes viatjaven en un autobús que ha estat tirotejat al seu pas per aquesta localitat palestina envoltada d'assentaments colons. En l'atac també han resultat ferides 7 persones més, entre les quals el conductor de l'autobús que està en estat greu. L'exèrcit israelià ja ha respost que busca els autors del que qualifica com a atac terrorista, presumptament 2 homes que han fugit del lloc dels fets.
Inici d'any negre pel que fa als accidents de trànsit a Catalunya. En aquests primers dies del 2025 han mort 5 persones a les carreteres catalanes. L'últim, ahir, un home de 55 anys que havia quedat ferit greu dissabte al migdia en un sinistre amb 3 vehicles implicats a la 7 a Tarragona. També ahir un motorista va morir per una sortida de via a la TV-2441 Aigua Múrcia, l'Alt Camp. En tot el període nadalenc, el balanç de mortalitat ha estat pitjor que el de l'any passat. Des del divendres 20 de desembre han mort 10 persones en accidents de trànsit, 2 més que durant el Nadal del 2023 i els primers dies del 2024.
I sindicats de presons denuncien 2 agressions a funcionaris aquest cap de setmana als departaments on hi ha els interns més perillosos dels centres penitenciaris de Lleida i de Brians 2. Alerten que, tot i les protestes de l'any passat, encara hi ha molts dèficits de seguretat i reclamen que se'ls reconegui com agents de l'autoritat. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. En el cas del centre penitenciari de Ponent, l'agressió hauria passat dissabte per part d'un jove reclús de 20 anys considerat molt perillós que prèviament va provocar un incendi a la cel·la. Fonts sindicals asseguren que va clavar cops i puntades als 3 funcionaris que van anar a sufocar el foc i que van haver de ser atesos a la mútua. Des de Comissions Obreres, Jordi Uceda es queixa que actualment les agressions a funcionaris gairebé no tenen conseqüències.
És que hi ha moltes professions que són agents de l'autoritat i nosaltres, que és una cosa que seria evident, perquè si tenim que mantindre la seguretat d'un centre, evidentment tindrem que tindre una certa autoritat. Doncs no la tenim.
Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
I continua la polèmica també per uns concerts programats al Gran Teatre del Liceu, que avui està previst que repeteixin. Diversos assistents als concerts que es van fer per Sant Esteve i el dia 1 se senten estafats perquè asseguren que l'orquestra que els interpreta, la Hollywood Symphony Orchestra, no és la prestigiosa formació nord-americana que sol gravar les bandes sonores de Hollywood, sinó una orquestra amateur que opera a Europa sota aquest mateix nom. Un dels músics de la banda, que no ha volgut dir el seu nom, ha dit al matí de Catalunya Ràdio fa una estona que els músics contractats per aquests concerts treballen a les pitjors condicions i fins i tot que les partitures que han de tocar aquest vespre les han rebut avui mateix, per tant, no les podran assajar.
No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde.
Nada.
Nada, cero. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje.
El músic insisteix que la responsabilitat que els concerts no hagin sortit bé és de l'organització i no pas dels músics. I ara els esports amb Eudald Serra.
El primer equip del Barça se'n va aquest migdia amb Dani Olmo i Pau Víctor a l'expedició cap a l'Aràbia Saudita, on dimecres jugarà l'anada de la Supercopa Espanyola davant l'Atlètic Club. El Barça presentarà un recurs demà al Consell Superior d'Esports i espera que els doni la cautelar i puguin comptar amb els 2 jugadors. Mentrestant, l'oposició a la presidència del Barça demana la dimissió de Joan Laporta i de tota la seva junta directiva arran de l'afer Dani Olmo i Pau Víctor. Grups com Sí al Futur i Som un Clam no descarten demanar una moció de censura si l'actual l'actual directiva no fa un pas al costat. El Madrid, que també ha de jugar aquesta setmana la Supercopa Espanyola, té abans partit dels 16ens de final de la Copa, avui al camp de la Deportiva Minera de Múrcia. Al Rally Dakar, el pilot català Edgar Canet recupera el lideratge de la categoria Rally 2 de motos, després de ser segon a la segona etapa, la crono de 48 hores, que s'ha disputat en dos dies. L'australià Daniel Sanders ha guanyat per tercer dia seguit l'etapa en motos i és el líder de la general. En cotxes, triomf pel saudita Al Raihi i lideratge pel sud-africà Hen Lategan. Nani Roma podria haver quedat fora de competició per uns problemes del motor del seu cotxe. I en bàsquet, el Barça és ara mateix fora dels llocs que donen dret a jugar a la Copa ACB després de perdre ahir amb la penya a la pròrroga. Els badalonins, en canvi, són quarts i tenen a tocar la classificació. Avui es tanca la quinzena jornada de la Lliga ACB amb el Baskonia Madrid.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11 i 6 minuts, última hora del matí de Catalunya Ràdio, especial en aquest Dia de Reis. Avui volíem parlar una miqueta de cinema, aquesta nit que s'han entregat els Globus d'Or, i d'una part concreta del cinema o de la televisió, com són els assessors o assessores d'intimitat.
You're afraid?
No.
No?
You're always afraid.
Aquesta és una escena de L'últim tango a París, una pel·lícula del 72, en què molts anys després la protagonista, Maria Schneider, va admetre que es va sentir doncs, pràcticament violada perquè en aquesta escena famosa de la mantega ella no sabia què passaria. I es va trobar amb aquella escena. Després Bertolucci ha volgut justificar, dient que és el que es buscava, justament, la sorpresa. Però vaja, ella va dir que això fregava si no tocava directament una agressió sexual. En els últims anys, en el món del cinema, doncs s'ha anat implantant aquesta figura dels assessors i assessores d'intimitat. De fet, a partir d'aquest mes, l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, comença a fer formació per instaurar aquesta figura. Una de les coordinadores del curs és la Lola Clavo. Lola, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Lola ha fet de cineasta i ha coordinadora d'intimitat en sèries com Jo Addicto, La Messias o Nuts a 3CAT. Com explicaríem què és una assessora d'intimitat?
Doncs, d'entrada, aclarir que és una coordinadora d'intimitat sí. I no una assessora d'intimitat.
Ah, coordinadora d'intimitat, sí. En diem, eh? Perfecte.
Sí, perquè són coses una mica diferents.
Val.
I la coordinació d'intimitat és un departament nou dintre del cinema o de l'audiovisual, encara que també està implantant-se dintre del teatre. Mm. El que som, així resumidament, és especialistes en tot el que són escenes íntimes. Des d'especialistes en un sentit coreogràfic, de pensar com poder transmetre la visió del director o la directora de la millor manera possible, com també des del punt de vista de la seguretat o de quasi de riscos laborals, no? D'assegurar-nos que tothom té la informació necessària, sap el que està fent, dona consentiment per fer les escenes, etc.
Distingies entre assessor i coordinador d'intimitat? Això és la coordinació d'intimitat?
Sí.
Assessor d'intimitat seria una cosa complementària o no té res a veure?
Assessor d'intimitat és una cosa que no té res a veure amb l'audiovisual.
Ah, d'acord.
Igual que coach d'intimitat també és una altra història.
És una altra qüestió.
Sí.
Per tant, aquesta coordinació d'intimitat és, en cas que el guió hi hagi una escena eròtica, és dir... Vosaltres ho mireu, aviam com ho podem fer, això, no?
Sí.
Endrecem-ho.
Sí, exacte. També aclarir que és escenes de caire sexual, però també altres escenes íntimes, com poden ser, per exemple, moments d'una operació, clar, una visita al metge, un moment d'un nu que no és necessàriament sexual, parts o avortaments, també fem molt aquesta feina. Llavors, entenem la intimitat com una cosa àmplia i, sobretot, és important entendre, són escenes que tenen una capa extra de vulnerabilitat pels intèrprets.
Sobretot perquè, durant molt de temps, en entrevistes amb actors, sobretot actrius, diuen que, en teoria, en les escenes eròtiques, les escenes de sexe, el que es fa és allò, reduir molt les persones que han d'estar a plató en aquell moment. I jo he sentit fins i tot actrius que, rient-se'n, diguem-ne, ves què has de fer, diuen, a l'hora de la veritat, jo no veia massa diferència en el número de gent que tenia al voltant respecte a un dia normal, no?
Clar, fins ara s'ha fet molt, una mica, doncs, depèn la sensibilitat de cada equip, de cada director o directora, de l'experiència dels diferents intèrprets. S'ha deixat molt fer aquestes escenes doncs, sense un protocol, sense una mena de guia per poder-les rodar. El que fem és decidir que hi ha una guia, que hi ha una manera de treballar les escenes íntimes. Òbviament, hi ha persones que ja, d'una manera instintiva, ho porten fent anys, doncs, lo de reduir el set, per exemple, és una cosa que ja es feia i, que molta gent fa. Però nosaltres també ens assegurem que hi hagi no només reduir el set, sinó, per exemple, que la gent no tingui, tingui telèfons mòbils per fer fotos, doncs que hi hagi com, no, que l'script doncs, apunti si hi ha alguna cosa que nosaltres veiem, per exemple, no? Un actor m'ha dit, no vull que es vegi el meu tatuatge.
Yeah.
I jo he vist que en una de les càmeres s'ha vist, perquè el càmera no se n'ha adonat, el tatuatge. Llavors jo vaig a l'script i li dic, escolta, aquest plano no es pot muntar, no? Perquè es va el tatuatge i l'actor no dona consentiment per això. Doncs aquestes coses estem molt, molt, molt a l'aguait de poder bueno, d'estar assegurant els límits dels intèrprets i també de l'equip. De vegades l'equip també demana coses.
Per tant, és una, hi ha una feina prèvia, però hi ha una feina post i durant, diguem-ne, no? És una certa vigilància.
Sí, fem... A mi no m'agrada la vigilància perquè...
Sí, no,
és...
jo tal qual l'he dit, he dit mala paraula, però ja m'has entès.
Perquè hi ha aquesta idea incorrecta de que som la policia del set, per a no, nada. O sigui, no volem ser això en absolut. Confiem en que la gent és professional i que segueixen i que respecten la gent, no? Però és veritat que estem alerta perquè hi ha informació que tenim que altres persones no tenen o que potser sí tenen, però tenen moltes altres coses a fer i no estan tan enterades, no? Llavors sí que sobretot, la veritat és que la nostra feina és de preparació, de preproducció. Parlem molt amb els actors, amb el director, la directora, amb els diferents equips per saber quines són les necessitats específiques de cada escena íntima i per preparar-ho també que en el moment de rodar realment només sigui estar allà i comprovar que tot va com hem decidit tots junts.
Tots junts, justament, volia parlar d'això. Trobeu receptivitat als productors, als directors, als guionistes?
Ja et diria sí, però amb algunes resistències.
Yeah.
No? Crec que hi ha una voluntat de canvi a la indústria, igual que hi ha aquesta voluntat de la societat, tot va lligat, no? És una indústria molt arrelada en l'abús, amb el poder, amb la jerarquia, per tant, ja és molt complicat de vegades navegar aquestes relacions, però sí que hi ha una voluntat d'intentar fer les coses bé, en general. Ara, què passa? Que de vegades tu no te n'adones que algo que estaves fent no són les coses bé, no? Vull dir que hi ha coses que tenim molt integrades i ens costa deixar-les anar. Llavors, de vegades, doncs, és difícil fer entendre a algunes persones que la manera en la que s'està treballant no és que sigui dolenta, perquè no estem dient això, però podem fer-ho d'una altra manera que, diguem, no posa tant en perill o no posa els intèrprets en una situació de dinàmica de poder.
Jo pensava en això, quan deies la qüestió dels planos, per exemple, no? Si en moment de planificació dieu, home, em vols dir aquest plano? Perquè aquest plano igual dona una imatge que no volem donar, doncs suposo que et deus trobar amb algun director que has de posar més estupendo del compte, no? De dir, bueno, jo ho decidiré jo, en tot cas, no?
Home, jo no decideixo els planos.
No, però en moment de parlar-nes, però de planos en parleu, també.
Sí, deies, sí,
no?
En parlem, sí. Sobretot perquè necessitem saber quins planos volen fer per saber com coreografia l'escena perquè quedi realista, no? Que a nosaltres ens preocupa molt doncs, que quedi creïble, realista, i alhora que tingui la visió del director o la directora i respectant els límits dels intèrprets. O sigui, és una combinació de molts elements. Llavors, clar, hem de saber la planificació. I de vegades sí que hem de ser la persona que els diu, escolta, aquest plano que vols fer no el podràs fer.
Clar.
Perquè, doncs, pel que sigui, no? Perquè l'actriu no vol aquest angle o perquè si fem això, doncs veurem el truco que nosaltres també doncs, posem unes... com se'n diuen, unes prendes íntimes
sí.
Per tapar, no? Per fer veure que estan despullats sense estar-ho.
Suposo que parlaves tu abans de les diferents escenes que inclouen intimitat complicada de rodar. Quan s'ha de rodar una agressió sexual, deu ser de les més complicades de fer, oi?
És molt dur, perquè, clar,
òbviament... Ho dic perquè hi ha vegades, disculpa, que hi ha directors que volen mostrar justament la cruesa d'una agressió sexual, que no la volen ni romantitzar ni erotitzar, no?
Sí, jo n'he rodat unes quantes d'agressions sexuals i és molt complicat. Jo el primer que faig és intentar entendre per què tenim aquesta escena i quina és la visió i què aporta la història, no? Perquè personalment potser no totes les agressions sexuals les vull rodar o les vull treballar, no? Llavors, quan entenc que hi ha una raó, una visió darrere que està treballat, que està ben pensat, llavors el que fem és bueno, intentar que aquesta experiència a nivell personal no sigui negativa, no? O sigui, a nivell personal i professional, sinó que bueno, els actors i la gent de l'equip doncs, saben que serà dur rodar-ho, però quan ho tallem, que hi hagi un espai per poder-nos trobar, descansar, si fa falta doncs, agafar 5 minuts i agafar aire, no? Posem molta cura en com rodem aquest tipus d'escenes perquè són molt, molt, molt complicades. I aquí haig de dir que l'equip tècnic també pateix molt
sí?
aquestes escenes. Sí. Home, pensa que si tu estàs amb una càmera un dia sencer rodant una violació, doncs és molt dur, també.
Llegia fa poquet que hi havia un estudi que diu que en les grans produccions de cine ha anat baixant la quantitat d'escenes eròtiques, que era molt més habitual als 80 que no pas ara, diguem-ne, i entre les possibles explicacions es deia que hi ha coordinadors d'intimitat i que en aquestes converses prèvies potser s'arriba a la conclusió pactada de dir, bueno, és que potser no cal. No? És com les pel·lícules dels 80 que hi havia sexe cada 2x3, diguem-ne. És a dir, que s'arriba a la conclusió de dir, potser no cal ensenyar els dos protagonistes.
Sí, és veritat que el que també diem sempre és si no et fa falta aquesta escena, no la facis, no? Clar. Com aquesta, tant aquesta...
I que és aquesta una conversa que teniu?
Sí, nosaltres el que... Jo més que res, quan no la veig clara, l'escena, no l'entenc molt bé, el que faig és, tu per què l'has posat? No? Intento treure, no? Per què l'has posat aquesta escena? Què vols explicar amb això? Què és el que està passant amb els personatges? I normalment hi ha una raó i... es pot treballar l'escena per desenvolupar-la narrativament. El problema és que, de vegades, aquestes escenes no s'han desenvolupat narrativament suficient. Sembla que sigui suficient el fet que dues persones...
Sí,
doncs,
és barat posar allà, sí.
Sí, ja està, és que s'enrotllen. Ja, però què vols explicar? Quina és la relació entre ells? Llavors, com això ho veiem realment dintre d'aquesta escena? I si no val la pena, perquè això per tu no és tan important, doncs la traiem i ja està. Però jo sempre intento mantenir-la, perquè sóc bastant fan de les escenes íntimes.
Ah, sí?
Crec que hi ha molt potencial dintre de la intimitat per explicar coses d'una altra manera dintre del cinema. No només en paraules, sinó des de la relació amb el cos, des de la connexió entre personatges, i crec que a vegades són oportunitats perdudes.
O sigui, mostrar... a veure si ho dic bé. És a dir, mantenir aquesta escena d'íntima que hi ha al guió, però fer-ho de la manera més menys barruera possible, diguem-ne.
Sobretot que m'estigui explicant alguna cosa més enllà, no? Que jo estigui aprenent alguna cosa sobre els personatges o sobre el que els està passant o cap a on anirà la història, depèn, no? Si és un thriller, doncs, que potser doncs estic dubtant de si l'assassí també és l'amant, no ho sé. O si és una comèdia, doncs que m'aporti alguna cosa còmic i que em parli d'una part del personatge que no havia vist fins ara, no? O sigui, intentar buscar què m'està dient aquesta escena o per què la puc fer servir... per moure la història cap endavant. I si realment no em serveix per moure la història, llavors no em serveix l'escena.
Parlaves abans de que és una indústria on durant molt de temps hi ha hagut abusos, hi ha hagut abusos d'autoritat i abusos de tot tipus. El cas més paradigmàtic és Harvey Weinstein, però també hi ha hagut abusos per part d'actors i per part de directors. El fet de que hi hagi una coordinació de la intimitat, les escenes eròtiques, però com deies tu molt bé, no té per què. Creus que va en la línia d'intentar reduir aquests abusos? De dir, escolta, el que deies tu, parlem-ne, de si això cal o no.
Sí,
no?
Sí, sens dubte. Jo crec que, òbviament, la majoria d'abusos no es donen dintre del rodatge o dintre de les escenes íntimes. Molts cops és, doncs, festes o càstings, no? Però sí que n'hi ha hagut moltes també dintre de les escenes íntimes. Sí. Llavors, una de les coses és intentar reduir aquesta relació, aquestes situacions d'abús, de poder, d'abús, que de vegades són inconscients. De vegades una persona no s'està adonant que està creant una situació incòmoda per una altra persona o que s'està passant. Que aquest és el problema també, perquè hi ha coses molt, molt òbvies, però hi ha moltes coses que les tenim com molt integrades, no? Com a normalitzades. Llavors també nosaltres posem una mica la llum en això, no? Sí, però mira'l com estàs fent això i intentar com crear una reflexió, no? Hem com de reaprendre a entendre algunes maneres de treballar que tenim dintre de la indústria i que són molt tòxiques.
No és per generalitzar, però les dones que treballen al sector de cinema, directores o actrius, són més receptives a la coordinació d'intimitat que els homes?
Doncs no. Especialment, no. Algunes sí i d'altres no.
O sigui, és el rebuig o l'acceptació és indiferent del gènere, diguem-ne. O sigui, et trobes una mica de tot.
Jo m'he trobat de tot, sincerament, sí.
Just, hi ha casos com, per exemple, als Estats Units o al Regne Unit, on és obligatòria, no?, la coordinació d'intimitat, o pràcticament?
No és obligatòria, és... desgraciadament, encara no és obligatòria que jo sàpiga enlloc. Sí que és veritat que, per exemple, als Estats Units, si tu fas una producció dintre del sindicat SAG-AFTRA, que és el més gran, que tots els actors de Hollywood són del sindicat, llavors sí que estàs obligat a treballar amb coordinació d'intimitat i, a més, amb una coordinadora o coordinador que estigui aprovat pel sindicat, que és un altre tema, no? Que hagi demostrat una formació sèria.
Clar.
Això és important. O, per exemple, moltes plataformes de continguts audiovisuals, d'Estats Units sobretot i del Regne Unit, ho tenen obligatori a les, com a política d'empresa, diguem. Uh-huh. No és que sigui obligatori, però ells sí que s'ho han posat dintre de la seva política d'empresa.
Ara fa poquet, l'actriu i creadora Micaela Coen, com va rebre el FAFTA per la sèrie Podria destruir-te, va fer un discurs on va parlar de la coordinació d'intimitat.
I want to dedicate this award to the director of intimacy, Rita O'Brien. Thank you for your existence in our industry, for making the space safe.
Diu que vol dedicar aquest premi a la directora d'intimitat, a Rita O'Brien, i deia gràcies per la vostra existència a la indústria.
Sí.
O sigui, era, no sé si dir-ne que era un clam que havia d'existir aquesta figura, eh?
Home, aquesta sèrie no s'hagués pogut fer i no hagués quedat com va quedar sense la feina de la coordinació d'intimitat. Està molt clar. És una sèrie que parla de l'abús i em consta més que la coordinadora d'intimitat, la Rita O'Brien, és una de les pioneres i és una coordinadora excel·lent. I que segur que van treballar molt, molt a prop una de l'altra, no?
Com anirà aquest curset de l'escac? Que comenceu aquest mes, no? Comenceu a fer-lo?
Sí, comencem el dia 16. Doncs la idea és començar a formar a gent aquí, no? Perquè fins ara no hi ha hagut cap formació a Espanya. I res, simplement el que també ens trobàvem, no? Jo m'he format a Canadà, o hi ha molta gent que s'ha format als Estats Units, o aquí, però bueno, amb gent del Regne Unit. El que volem també és aterrar una miqueta a la nostra realitat, no? Perquè trobem molt important poder traduir aquestes, com fer una traducció del que sabem de la indústria nord-americana sobretot, o anglosaxona, i portar-la a la realitat que ens trobem nosaltres aquí, no? I poder adaptar-ho en una formació tenint en compte totes aquestes diferències culturals, per exemple, no? Per exemple, jo a la meva formació de coordinació d'intimitat no he parlat gaire o no s'ha parlat gens de la violència masclista, que és una realitat molt forta, no?, a la nostra cultura. Llavors, doncs, ho volem parlar a la nova formació. I, bueno, seran 3 mesos, més un intensiu de coreografia, i res, moltes ganes de veure com va, ens fa molta il·lusió. Era molt important per nosaltres que fos accessible, que també normalment aquestes formacions són molt cares, llavors ara hem aconseguit que fos gratuïta gràcies a les Next Generation i a la col·laboració de l'ESCAC. I volem que la col·lectivitat de la coordinació d'intimitat sigui diversa, no sigui algo exclusiu també, no? Que és el que estava passant una mica, no? Que era molt difícil d'accedir a la formació. Llavors volem que sigui accessible, diversa i que puguem comptar amb gent d'aquí que estigui molt preparada.
És interessant això que deies del camp de la diferència cultural, perquè durant molts anys s'ha dit que el cinema americà, per exemple, tenia, no sé si dir-ne, una menor tolerància, és a dir, tenia més problemes amb segons quines imatges eròtiques del que hi havia al cinema europeu. No sé si això és un tòpic o hi ha una part de veritat.
Jo crec que, bueno, sí, hi ha una part de veritat. Crec que sobretot aquí, al cinema espanyol, és molt atrevit. Ho comparo també amb altres indústries o altres cinemes europeus, no? I ens agrada molt fer intimitat i parlar de la sexualitat. Sí. I això crec que és maco, no crec que estigui malament. No. Penso que és una cosa que tenim diferencial i que si ho treballem bé és molt interessant, no? Mm. Sí, sens dubte.
Tu també col·labores amb el Departament contra els Abusos en la indústria de l'audiovisual de l'Acadèmia de Cinema de Catalunya. Mm-hmm. En els últims 2 anys, pel que hem sabut, heu atès gairebé una vintena de casos d'abús. Com està anant això? Això també és raonablement nou i també era tremendament necessari que hi hagués un departament destinat a això.
Sí, jo no formo part del... Bueno, com explicar-ho? El servei d'atenció és independent. Jo no sé quantes persones truquen. El que sí que faig és, si algú ve a mi, doncs derivo cap allà. Uh-huh. Però un cop ha passat això, no en tinc ni idea. Uh-huh. Sí que m'està treballant molt en, fer una investigació de com la coordinació d'intimitat podia implantar-se. Aquí a Catalunya, sobretot, una de les formes va ser aquesta formació. També volem fer formacions per caps de departament que vulguin aprendre a col·laborar amb el Departament de Coordinació d'Intimitat, que és una cosa que també és molt important, que ens trobem, no? Jo arribo a un set o arribo a un projecte i òbviament, si no has treballat mai en coordinació d'intimitat, no saps molt bé com funciona, no? Llavors, fer formacions per a aquesta col·laboració i en general també volem treballar cap a trobar incentius per les produccions que vulguin tenir coordinació d'intimitat, doncs que hi hagi algun incentiu de públic per facilitar-ho, no? Perquè de vegades doncs, és un problema també de pressupost.
Mm. De pressupost,
Sí. Doncs ningú sap pressupostar el departament. I, per tant, tu tens un projecte i dius, jo vull tenir coordinació d'intimitat, i quan jo faig un pressupost diuen, ostres...
No ens ho pensàvem pas, que això fos així, ja.
No, llavors, també, doncs... Que hi hagi un incentiu crec que és bo, a les, per exemple, no, per les ajudes públiques cap al cinema, doncs, almenys per començar a ficar el departament dintre de la indústria, perquè si no és molt difícil. També ho entenc, no? Em poso la pell d'un productor o una productora i de cop has de treure una part extra que no estàs acostumat, no? I que no havies de gastar abans.
Però això també és el que acabes de dir ara, és a dir, això forma part del canvi de cultura, no?
Sí, total.
Que passi a estar-hi pressupostat, no?
Clar, pressupostat i ben pressupostat, que aquest és el problema.
Abans parlàvem de la precarietat a l'art, i aquest també és un punt important. Sí.
És curiós perquè tothom sap que si fa acció hi ha un gran pressupost cap a dobles d'acció i direcció... I és el mateix, si tu tens molta intimitat hauràs de tenir un departament que és un gast extra, que és no, especialistes en intimitat.
La Lola Clavo és cineasta, ha estat coordinadora d'intimitat de diverses sèries i és una de les coordinadores del curs sobre la coordinació d'intimitat que comença aquest mes a l'ESCAC. Lola, de debò que moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Hospitatge per tu! La xerufla
Vicent! La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3K.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutius.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina,
La plataforma 3K ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
El cor de Catalunya té molt per oferir. Entre altres coses, una cuina amb caràcter.
Defensaré el que faig amb ungles i dents.
És una guerra, estem preparades.
Encara que et faci mal, et diré la veritat.
Jo jugo aquest joc per guanyar.
De Joc de Cartes busquem la millor restauradora de la Catalunya Central.
Joc de Cartes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
Go,
Alexia! Fies traïdores, 637.000 oients.
Hospitatge per tu, la xerufla Vicent!
La travessa, l'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutius.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina,
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè
quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Buenas noches.
Pues sí, aquí tenim la família Rial en complet.
Te deseo muchas felicidades.
Molt bé, moltes gràcies, que tenga bon dia.
Y espero que nos veamos pronto.
Pues sí, venga, una abraçada, adeu.
Os invito a levantar nuestras copas que no nos han puesto nada.
L'hora dels temes pendents. Carles Roig, Xavi Espinosa, bon dia.
Bon dia. Bon
Reis. A aquesta hora tenim pendent, sobretot, parlar del tortell de Reis.
Amb els tortells també passa com amb els torrons, no? Que ara em fan de... de xupa-xups, no? De plàcton i d'altres merdes modernes.
Aviam, Quim Monzó, bon dia.
Bon dia.
El món del tortell crec que no s'ha modernitzat tant, eh? N'hi ha de nata, n'hi ha de crema...
Tortell de nata?
Sí.
Quin fàstic, no? Quina aberració. O encara diria més, quina puta basura, no? Com es diu a la gramàtica del Pompeu Fabra.
Sí.
Jo defenso capa i espada, no? Els tortells clàssics, no? Els tortells de tota la vida.
Els de massapà, va.
No!
Ah, no? Home.
Exa.
Exa.
Això per mi també és massa modern, no?
Sí.
Jo em refereixo als tortells típics catalans, no? Els tortells de peus de porc.
Home,
o,
aviam, aviam.
Els...
aviam. Tortells de peus de porc.
Els tortells de cargols a la llauna...
Sí,
amb
sí.
la llauna i tot, no?
Sí.
Posava allà enmig del rioix i en acabar, doncs, un cigaló de rom i un calicanyo.
Però, però els tortells haurien de ser pels nens. Vull
dir, bueno, sobretot pels nens. Així els acostumem al que és bo des de petits. El que fa falta a les escoles és menys educació Montessori i més cigalons de rom
home,
i calicanyos.
No sé pas.
Aviam, els tortells de Reis estan en perill d'extinció, no? Cada cop se'n veuen menys a les cases.
L'alcalde Xavier García Albiol, l'alcalde Badalona, bon dia. Està preocupat pel tortell, ara?
No, clar, és que és una tradició, Freddy, que se'ls ha perdent,
sí.
I ja sabeu de qui és culpa, no?
Dels pares que no volen que els nens mengin sucre...
No. Dels immigrants musulmans.
Tornem-hi.
No, perquè per culpa de l'islam hi ha molts pobles on s'ha perdut la tradició del tortell de Reis.
Però a quins pobles s'ha perdut la tradició
del tortell de Reis? Doncs a pobles com Caroles, de Fontanella Major.
Caroles de Fontanella Major?
Exacte.
Això és un poble.
Sí. Sí, o pobles com Sant Piticlí de la Pinya Torta, o pobles com Carquinyola del Camp,
sí.
No? Que són municipis absolutament reals, no? Que jo no m'he inventat.
Sí,
estan al costat de Badalona.
Són reals, això, eh? Però on són exactament aquests pobles?
Mira, estan tots ubicats a la comarca de l'Alt Potornès.
Potornès. L'Alt Potornès.
L'Alt Potornès, sí. Una comarca absolutament real, que jo tampoc m'he inventat.
No,
i
no.
En aquests pobles hi ha molts altres que ara no em venen al cap. Vale, perquè jo no tinc totes les dades al cap. No sé si tu tens totes les dades al cap, però
home,
jo no tinc totes al cap.
Però que l'Alt Potornès, aviam, no sé.
Doncs s'ha abandonat la tradició del tortell de Reis, no? Sí. I al lloc seu, les famílies d'ara mengen el kebab de Reis.
I què figura? Que dins del kebab hi ha una figureta de ceràmica, també?
Sí, senyor, una figureta del Mahoma.
Home, no pot ser una figureta del Mahoma, a més.
I al lloc... No, t'ho dic de veritat. I al lloc de la fava, doncs, hi va un tall de pernil.
Home, tampoc pot ser un tall de pernil.
Clar, perquè qui se'l menja se'n va a l'infern. I el que és pitjor, doncs, ha de pagar el kebab de Reis a l'any següent.
Aviam, tot això del kebab i de la figureta de Mahoma és fake news, perquè, entre altres coses, Mahoma no se'l pot representar. Per això deia que no pot ser...
No, a veure, no crec que sigui tan difícil de representar. T'ho dic jo, que no era precisament el nen més llestet de classe, no? Dibuixes un home, doncs, moreno amb una barba, i ja ho tindries,
no? No vull dir que no.
No
vull dir que sigui complicat. No vull dir que sigui complicat.
Vull
dir que no pot ser.
Agafo un boli, te'l dibuixo, i després els hi feu una foto i ho pengeu a xarxes, i ja està.
Això, sí.
I així la gent els pot veure
el que et faltava,
com es representa aquesta figura.
Deixi el boli per la mort de Déu, mai més ben dit, sisplau.
Pensa, Freddy, que això dels kebabs és una invasió, eh? Hi ha molts pobles on ja no es fa cagar el tio.
Sí.
Es fa cagar el kebab.
Sí.
No, a veure, normalment el kebab ja fa cagar bastant.
Però què li agafa vostè amb els kebabs? Està obsessionat amb això dels kebabs?
Bueno, a veure, jo és que... No vull sincerar-me ara, però...
És que no tenim temps, senyor Oriol. És que falta ritme. És que...
Tinc un trauma, perquè jo, doncs, un cop... Bueno, jo quan era jove, no?, feia loqueries, no?, i...
Què és un loqueria?
Loqueries.
Vaig menjar un kebab i, bueno, diguem que vam haver de canviar el lavabo de casa sencer.
Déu-n'hi-do.
Sí, i la pudor no se n'anava, se'ns va acabar d'acabar mudant. Sí, com ho sentiu, vam haver d'anar a una casa nova, no? I a vegades tanco els ulls i em sembla sentir aquella pudor encara. Mira si em va traumatitzar que jo abans de menjar aquell kebab botava la cup.
Apa!
I després, doncs ja ho sabeu, limpiando Badalona.
Igual era el picant, amb el kebab s'ha de vigilar molt amb el picant.
O potser va ser que em vaig menjar el kebab més alt d'Espanya. Vull dir, ja sabeu que jo només faig coses que siguin les més altes d'Espanya.
És molt alt, aquest senyor.
Soc l'alcalde més alt d'Espanya.
Del món.
Del municipi més alt d'Espanya. Mm. Amb l'arbre de Nadal més alt d'Espanya. Mm. Per tant, només podia menjar-me el kebab més alt d'Espanya, que òbviament doncs el fa la Badalona.
Però quan mesurava aquest kebab tan alt?
Doncs media exactament un metre més que el kebab de Vigo.
I quan feia el de Vigo?
Doncs un metre menys que el kebab de Badalona.
Sí, ja ho entenc. Però aviam, no, deixem deixar el tema de Tortells de Reis...
Freddy, un moment. Com que deixem el tema de Tortell de Reis?
Sí,
això
home.
Una mica d'esperit Nadal, eh? Ho! Feliz Navidad, niño!
Què vols parlar, en dia 6? Dels hàbits reproductius del múscul zebra?
Ricardo Estrell, com estàs?
Què tal, bon dia?
Jo pensava que avui no venies, pensava que tornaves demà, encara.
Bueno, és que jo sempre hi soc, Freddy.
Ja.
Jo sempre hi soc.
Sí, sí.
A més, no he pogut descansar...
No saps prou.
No he pogut descansar totes les vacances, perquè pensant que he deixat el programa en mans de...
Mans de qui?
En mans d'un nihilista, enemic de la mort, que odia el Nadal.
Home, no, és que això quina mania, ja hi tornem a ser, que no és veritat, que no és veritat.
Fora sintonia, fora sintonia. A veure, Freddy, d'on ve aquest odi? No, què et va passar al Nadal quan eres petit? Vull dir que potser jugaves un partit de beisbol nadalenc, la família no et va venir a veure... És per això que odies el Nadal. No, aviam, respon.
Ni Andorra ni... juga a beisbol?
Sí, exacte. Ni odio el Nadal, ni jo jugava a beisbol. Vull dir que no.
Els seus pares no et van venir a veure a l'esport que sigui que jugava a Andorra.
Sí.
No sé, no van venir a veure el partit de fumar cartrons de Ducados. No, és que no
fumo, tampoc. El que estava dient és que deixem de parlar del Tortell de Reis i parlem dels regals
ara,
de Reis.
Ara! Perfecte. Home,
què volia dir?
Una mica ja està, la meva missió aquí ja s'ha acabat.
Vinga.
Ja puc tornar al meu planeta, o sigui, Sabadell.
Sí que... Si no ho sabia, que fossis de Sabadell.
És fantàstic, Sabadell.
Descansa molt.
Vamos a ver, atenció, porque hoy voy a hacer para todos los suscriptores de Catalunya Ràdio l'unboxing de mi fucking regalo de los fucking Reyes Magos.
Home, el Xocas, és un dels principals streamers d'Espanya que ens acompanya de tant en tant.
No, pero se puede saber qué haces, pedazo de imbécil.
Aviam, un moment.
Pero que no ves de lo que estaba hablando. Esto no es un juego, tío. Esto no es un puto
juego. Jo només el volia presentar a l'audiència.
No, tu i el imitador este que tenéis aquí. Sois unos
imbéciles. Jo no soy un imitador.
Bueno, pues el tío este tan alto.
Jo soy Xavier García Albiol, perdón.
Que no has salido tan alto, tío.
Bueno, doncs sóc alt, jo faig coses d'alts. Tu deus fer coses de calps.
No, però tu... Vamos a ver, tío. Pero yo no soy calvo, joder, yo me rapo, tío. ¿Tú crees que el Xocas necesita presentación?
Sí.
Pedazo de boomers.
Bueno...
Tío, que gana 500k de seguidores en cada retransmissió de Twitch, que m'entran 500 cada vez más, tío.
Sí, però la gent...
Un tío con 900k de visualizaciones en cada stream necesita presentación, en serio, tío. Un tío que gana 340k al día necesita presentación, tío. Ahora mismo estoy seguramente en el fucking top 3 de personas más famosas del mundo, tío. O sea, por encima mío probablemente solo están Jesucristo, el burrito sabanero y Ricardo Estrell, tío. Y en este orden.
En aquest ordre, no. Ai, el burrito sabanero va tornar a esmentar. I el Marc ja l'està buscant. Veus? Ja ho sabia. Tira, venga, va.
Es mío el burrito sabanero al camino de Belén.
Sí.
No me toquis
los cojones.
Sí. No, escolta, el burrito sabanero, va. En tot cas, vol fer el favor d'obrir el regal de Reis, sisplau?
Pues ahora no lo voy a abrir, tío.
Ah, ¿por qué no?
Porque ya sé lo que es.
Ah.
Son 120.000 putos cash en billetes. Ya no sé ni cómo leo los números. ¿Y sabes cómo sé lo que hay dentro?
No.
Pues porque lo he puesto yo allí, tío. Porque a mí nadie me ha regalado nada en la puta vida. Todo lo que os he echado yo, ¿vale? Pedazo de pobre.
Bueno, bien, tranquila, ¿eh?
Son 120k ganados con el fucking sudor de mi puta frente.
Sí,
y cuando digo que los he ganado con el fucking sudor de mi frente, quiero decir que los he ganado jugando al Minecraft en gallumbos y comiendo Doritos Spicy Hot Barbecue Chicken Extreme. Mientras decía tacos delante de niños rata de 12 años, ¿vale? Sí. Porque esto no es un puto juego, tío. Esto no es un juego, Freddy. No,
los Doritos aquests els havia mentit. Però ja l'he entès,
A ver, yo quiero decir una cosa, ya que estamos en esta fecha señalada.
Mi respeto, tío.
Claro que sí. Yo no sé quién eres, tío, pero te respeto, tío.
Yo te respeto, tío.
A mí esto de los Reyes Magos me parece una locura, macho, tío. Sobre todo lo de Baltasar.
A ver, senyor Rubiales, bona nit. No em pensava que a vostè li semblés malament això de pintar persones de negre, eh?
No. O sea, a mí lo que me parece una locura es que, bueno, haya un rey negro.
Ay, Dios mío.
Quiero decir, sería mejor que no lo hubiera.
Sí.
Todo blanco. Quiero decir, ¿cómo se va a creer un niño, no?, que una persona así le va a traer un regalo. Es que es de loco, piche.
Bueno, pero...
Es de loco.
Es que eso no es hablar, ¿eh?
Eso
no,
es jugar con la ilusión de los más pequeños. Y todo por culpa de la cultura woke. ¿Cómo se llama la cultura?
Woke. Si no sabía lo que es, señor Rubiales.
Y su manía con la diversidad y la inclusividad de los cojones.
Es
que
woke,
todo es culpa de Jennifer Hermoso.
Es woke, pero no te has de ver. La figura del rey Baltasar fa segles que existeix. Pero...
Bueno, a ver, tengo que admitir una cosa. Sí. Escucha bien lo que te digo. Con los Reyes Magos, yo prefiero que los ayuntamientos... Mira, yo prefiero los ayuntamientos progres No sé lo que estoy diciendo.
¿Sí?
Antes que los de derecha,
yeah.
¿Vale? Porque, ¿qué hay en las cabalgatas de los ayuntamientos rojos? ¿Eh? ¿Qué hay?
No sé, digo usted que ya.
Pues lo que hay son reinas magas, Freddy. Que es lo que faltaba a esta tradición. Tía, ole los cojones de los políticos, perro flauta.
No, es que no
me dirás que... No, a ver, no me dirás que la cabalgata de Reyes pues no era un poco rarito, ¿no? Tres maromos con barba, ¿no? Como ese tío.
En mis cabalgatas también siempre...
Exacto.
Siempre he puesto mujeres.
Vestidos que iban vestidos de lentejuelas,
no
todos subidos.
De lentejuelas.
Encima de una carroza rodeado de jovencitos. Esto, ¿qué coño es? Adoctrinamiento de los niños, ¿vale? Lo de ser un poco trilirí.
Ay, prou.
¿Sabes? Que no sabes si los Reyes Magos vienen de Oriente o de Chueca, macho.
Ay, ni a prou, senyor Rubiales.
Escúchame.
Va, Scott, es que no lo voy ni sentir. Vull dir
escúchame,
que no.
Escúchame, que te digo. Escúchame.
Sí, pues que no
la cabalgata de Reyes hacen falta tía.
Sí.
T-I-A-S, mujeres, hembras, pibas, pibitas, chavalas, periquitas,
que sí, que ya jamel, que sí, que sí.
Guachí. Chochito.
Bro, no.
Meretrices.
No, meretrices no. Meretrices no es un sinónimo de dona y lo otro también es quita desbarlant.
Mira, tú
vostè,
pregúntame...
No sé, segur que no sabe ni qué vol dir meretrices.
Sí, vostè, pregúntame un sábado a las 3 de la mañana cuando lleve un cubata en la mano y sé entre pecho y espalda si sé o no sé lo que es una meretriz.
En qualsevol cas, por ver el cantó positiu, a vostè la innovació de les reines magas li agrada.
Bueno, a ver, eso me pensaba yo. En principio me parecía una idea con un par de cojones.
Venga, sí.
Pero entonces... Sí. Pues fui a la cabalgata de un ayuntamiento, pero flauta de eso, me subí a la carroza para pedirle un piquito a la reina maga y menudo susto me llevé.
Ya.
Es que me habían puesto una reina maga que menudo feto malayo.
Ay,
¿sabes que yo? Yo estoy a favor de la inclusión de la mujer en los puestos de trabajo. Pero que estén, bueno, pues un poquito más de buen ver, como
ay,
mínimo,
senyor,
¿no?
Rubiales,
¿cuál es la moraleja de este cuento, niño?
Miri, es que no la voy a saber.
La moraleja es que hay que pasar tanto de los reyes magos como de la reina y quedarse con los camellos. Porque los camellos no te decepcionan nunca.
Ay, Déu.
¿Has pillado?
Sí, boníssim. Es
Coño, pues ríete, macho.
Sí, pues
los camellos,
es que no
¿sabes? Los camellos, porque un camello es un animal y también...
Sí, que ya l'he entès, pues que es molt de cunyat.
Ahí estamos lo ofendidito, ¿eh?
Fins i tot per vostè.
Ya no se puede decir nada en este país, macho. Yo no tengo libertad de expresión. El mundo se va a la mierda. Mira, yo me abro.
Mira, es lo mejor que podría pasar. Adéu-siau, va, escolta.
Que no me pillas, eso del camello.
L'altre.
És boníssim.
El que ens faltava.
Ei, família, com esteu? Soc el Ferran Adrià.
No, home, no,
és broma. Soc en Nando, Freddy.
Ah, no, va dir.
Com volies que fos en Ferran?
Ah, jo què sé.
Amb aquesta dicció i aquest accent de Monistrol de Caldes que em gasto, home.
Tia, pues a mi me l'havia colat. Pensava que era el Ferran Adrià, de verdad.
No, home, no.
Has visto mi esferificado? El que tengo aquí con
no, no marchaba, pues no marchaba, usted,
sí,
marchi.
Sí, me voy antes de que me cancelen.
No, marchi d'aquí.
Que en Rubiales anava a dir el que tengo aquí colgado.
L'altre,
no?
Venga, sí, suposo, sí.
Ai,
escolta.
Com que colgado rima més verificado.
Sí, això.
Es produeix un petit efecte còmic basat en la repetició de dos sons iguals, oi, Freddy?
Sí, no m'expliqui teories de l'humor i diguin que venia a fer aquí vostè, senyor
Joan. Vale, ara mateix, trempat, mira. Trempat tu, vull dir que no és que jo...
Prou, ja ho hem entès. Tiri.
Després d'aquestes festes... tots ens trobem amb la casa plena de deixalles, oi?
Això és veritat.
Papers de regal, envasos de plàstic i vidre, restes de menjar...
Sí.
La gent es pregunta, què fem amb aquesta porqueria, no?
Bueno, doncs es recicla
no.
O es llença.
No!
Ah, no?
No pas, maco. La solució és fer-ne croquetes, Freddy.
Croquetes de paper de regal?
Exacte, mira, us explicaré la recepta de croquetes de paper de regal. Mira,
aviam.
Pas a pas, perquè les aprengui, fins i tot els més sapastres, imbècil. Sí. Ja veureu, que queden per llepar-se els titonets.
Sí.
Mira, primer pas, fem la massa de les croquetes i afegim el paper de regal.
Aviam, no hem saltat uns quants passos amb la massa de les croquetes? No ens hem saltat uns passos?
No. La gent ja és molt llesta.
Sí, ja.
Segon pas, arrebossem les croquetes amb la cosa aquella de rebossar croquetes.
Com,
que, no sé
com que la cosa aquella de rebossar croquetes?
Suposo.
Allò, la farina de galeta, el pa ratllat, que en diuen en castellà.
Sí, és igual. Encara que les croquetes d'en Nando diguin la meva cara impresa a l'envàs, que la portin allà...
És veritat?
No les faig totes jo, eh? De
Ai,
fet,
vaja.
No faig cap des de fa anys.
Quina decepció.
Bueno, tiro. Tercer i últim pas, fregim les croquetes.
Mm.
Però què passa si algú diu... Ai, és que aquestes croquetes no m'agraden gaire, tenen gust de paper de regal. No passa res, macos. Fem un altre cop massa de croquetes i afegim les croquetes de paper de regal per fer croquetes de paper de regal.
I si encara tenen gust de paper de regal, què fem?
Doncs si encara tenen massa gust de paper de regal, que podeu fer anar fent croquetes, de croquetes, de croquetes, de croquetes, de croquetes de paper de regal,
sí,
fins que s'esveixi el gust. Tate, fàcil, sí, i boníssim, escolta. Sí. Cuina d'aprofitament típica catalana, i que provareu? Trempats.
No, mira, mira, et soc franc, no.
Ho provareu?
No.
No anant trempats?
Bueno, va, prou. Bueno, gràcies, Nando.
Vinga,
deixem-ho aquí. Moment de l'entrevista pendent, va.
Home, ja el veig, ja.
Què ens queda pendent? Entrevista pendent...
Doncs això mateix, entrevista pendent. Avui ens visita un dels pastissers més importants del país, com és el...
Falta rima. No,
sí, Encara?
Avui ens visita un dels pastissers més importants de casa nostra, com és... Saps? Ja. Has de fer una mica més ràpid.
A veure, avui ens visita un dels pastissers més importants de casa nostra, com és, sí? Ara ho has fet bé?
I qui és, Freddy?
Cristian Escrivà, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Fantàstic.
Com prova el Dia de Reis?
Prova de conya, com cada any. Tu.
Sí.
És el dia, a la nostra pastisseria de Gran Via, concretament,
sí,
és el dia més important de l'any.
El més important de l'any, eh?
Sí, ahir i avui.
Sí?
Sí.
O sigui, avui feina, sí, a tope, bàsicament.
A tope.
A tope. I els Reis s'han portat bé o t'has portat bé tu? Vaja,
encara no ho he vist.
Ah, no ho has vist, no, encara? Vaja, vaja.
Tinc temps.
Vaja. Aviam, avui si toca parlar d'algun postre és del tortell, del, sí, tortell de Reis. Per tu, què és el que no pot fallar en un bon tortell?
Home,
de...
que val més que no falli ni la fava ni la sorpresa, perquè les trucades són instantànies.
Sí.
Escolti, que s'han deixat,
ah, sí,
la... Som...
Bueno, Ferran Adrià...
Home, Ferran, com estem? Bueno,
a mi me va passar una vegada, vaig comprar lo que és un tortell a l'escriba.
Sí.
I som amics, no sé.
Sí.
I no me va passar la fava.
No hi era la fava?
No, però la penya de truca, la pastisseria, com està Cristian, que és el que passava, la joven, la que som els amics, no sé, el puny, el pix, no sé, no, i no me va passar la fava.
Yeah.
Però bueno, som els col·legues, lo mismo arregla bé.
Sí.
No va haver,
sí,
problema.
Però passa sovint, que s'obliden alguna,
no,
fava, no?
No, però curiosament, tu diries que la persona que posa les faves o posa la fava o la sorpresa,
sí,
no és massa important dins de la cadena,
sí,
però jo et diria que és de les més importants.
Clar.
Perquè, clar, com ja et diguen, en fem, no sé, bé, en fem uns 3.500, 4.000 tortells.
Ui.
Has d'estar molt concentrat i no te n'has de deixar ni una.
Ni un. I la gent continua encarregant tortells?
Sí, cada vegada s'encarreguen més. Mm. Però, tot i així, jo crec que a la gent li agrada venir físicament al Dia de Reis. Tu pensa que aquest dematí, per exemple, si nosaltres tanquem la botiga cap allà a les 3 de la matinada i a les 8 del dematí ja està la botiga plena.
Caram.
També hi ha molts pares que també tenen molta saturació a casa i diuen, mira, me'n vaig a escrivar.
Desconnecto una mica.
I els veus així com
sí, sí,
d'un en un, saps, allò a les taules, allò esmorzant, buscant un moment de pau.
Sí. Vaig a buscar el tortell i torno, sí, al cap de dues hores.
Això també ens passa als periodistes que tenim tanta feina.
Sí.
Jo, que estem sempre el col·lapse, o sigui que els guantos, la família, els fills, ens hem d'escapar a última hora.
Sí, tu fas això, vas a buscar el tortell, Ricard, i t'hi estàs una estona.
No, és que no tinc temps.
Ah.
Que després he de gravar, sí, alguna cosa, segurament, sí, mentre obrim regals.
Exacte. Que... I el tipus de tortell ha canviat amb els anys?
Sí, cada cop més es ven i es consumeix el tortell. Nosaltres fa molts anys el meu pare va començar a fer el tortell de brioix, que tallava per la meitat, banda i banda, o sigui, a cada cara... crema caramelitzada.
Boníssim.
I després amb nata muntada. Bueno, és una passada. És una passada. I aquest, que és més postre, sí. Els clàssics busquen el de massapà. Però cada vegada més, ja et dic, aquest està agafant ja el relleu del de massapà.
Volada.
Però cosa més creatives, de sabor més estrany, de lo que és el maracujá, lo que és el... No sé de demana.
Sí.
No sé de demana la gent. No te lo
proposo. Això t'ho deixo per tu.
No, la cuina és de tots.
Sí,
la cuina no és de ningú.
Sí.
La cuina no és de... No, és de tots.
Yeah.
No.
Però hi ha marge per innovar amb el tortell. Vosaltres innoveu molt, també.
Sí. A veure, nosaltres... Perquè a vegades la premsa et diu, bueno, i aquest any què? Hòstia, però t'ho juro, dic, que cada vegada...
Sí.
Si ho faig una mica per compromís i per respondre a algú.
Sí.
Perquè si no, ja et dic jo, ens concentrem amb el de massapà, ens concentrem també amb aquest, i, per exemple, aquest any n'hem fet un, perquè hi ha molta gent també que em diu, escolta, diu, a mi el tortell m'encanta, diu, però jo el primer que faig és treure la fruita confitada.
Això.
Això t'ho volia dir jo.
Sí.
Mira, a mi m'agrada molt el dolç i m'agrada molt el tortell i m'agrada molt totes les coses que fas, Cristian. Però allò del meló o la fresa, aquella cosa que no agrada a ningú, que la tens allà i que dius, hòstia, l'has de tirar. Què en fem, d'això?
No,
què hem de fer?
No, aquest any el que hem fet és canviar en alguns casos, eh? Vull dir, hem fet un tortell per aquest tipus de gent, no? Com tu, que no, que no us agrada la fruita confitada. Buah. Hem fet unes pastes de fruita natural.
Fruita natural.
Fruita natural, eh? I on es fa com una gominola...
Jo sé, la fruita natural
no...
No sé si el target.
No, pues a veure, el que hem fet és això, és allò que hem fet uns purés de fruita de puta mare, vale? I els hem canviat per la fruita confitada. Et tocarà fer el mateix que feies fins ara, que era treure't la fruita.
Sí, la fruita. I no podeu posar, en comptes de fruita, doncs, un trosset de melós de vedella, no? Un trosset d'entrecot, no? Alguna coseta, no sé, que estigui una mica millor.
President Laporta, és un postre.
Doncs postre amb carn.
Home, però...
Els anglesos ho fan.
No, a veure... Els anglesos sí, però...
Tu pensa que per encàrrec ho fem tot. O sigui, ja de cara a l'any que ve...
Sí, és veritat que com es deia el jugador aquell, el brasileu? El Neymar et va demanar un Batman, no? De mida real.
Sí, el Batmòbil, van fer el Batmòbil.
És veritat.
No me'n recordava.
És molt fort, allò, eh?
Perquè era de xocolata.
De xocolata, però sí.
A mida grossa?
No, a veure, devia fer com uns 80 centímetres, o sigui, un metro.
És que, clar...
No, un metre.
No hi ha cap jugador al Barça, no? Actual, que t'hagi demanat
el Ter Stegen, bueno, oh, sí. Ter Stegen fem...
Que t'ha demanat cabells,
no? Sí, no, per exemple, el Deco també.
Aquests
els jugadors del Barça els hi fem coses, sí.
I són clients habituals, o?
Són clients habituals durant tot l'any.
Sí.
Durant tot l'any.
Hola, Leo. Nosotros los nenes siempre que podemos le pasemos pasteles como lo que hacen ustedes, celebración.
Con dulce de leche, sí.
Con dulce de leche, con cosas muy grandes. Sí. Que salga gente de dentro, que nos gusta que salga gente. Los escribates lo hacen todo, ¿eh?
Sí.
Todo.
Yo, a ti, bueno, te acordarás, sí, ¿no? Claro que yo te hacía todas las monas.
Por eso, tío. Las monas, sí, era una locura.
¿En serio? ¿Eso de dos?
Sí, para los nenes.
¿Cómo? Sí.
Y para mí.
Las monas.
Para todo, Leo.
No tengo miedo en reconocerlo. Me gusta pedir mona con los huevos y todo eso.
¿Y turrons, Cristian?
Turrons a tope.
A tope, també, eh?
Sí.
Aquests dies també heu anat a sac de turrons, suposo.
Sí, la veritat és que... No, aquest tipus de tradicions catalanes, pensa, vull dir que nosaltres tenim... Els pastissers catalans tenim... Bueno, Catalunya en general, eh? I ara que començarà l'any... l'any de la cultura gastronòmica, vull dir, mundial, que es celebra aquí a Catalunya, o sigui, tenim de les tradicions de pastisseria més importants que hi ha en el món. Llavors, els tortells, i ara vindrà el tortell de Sant Antoni, també, d'aquí dues setmanes. Després ve, bueno, Sant Valentí, ve els bunyols de Quaresma estan també a la cantonada, les mones, la crema de Sant Josep, bueno, sí.
I tu, que ens has portat una cosa, no? T'has portat allò que, allò que veig a la taula, que és un tortell, o allò que... Perquè és espectacular, eh?
Bueno, això us he portat... Us he portat un que ha triomfat,
sí?
Un que ha triomfat, que va triomfar molt per fi d'any, i sí? Volia que el veiéssiu.
Ah, no, és espectacular. Eh?
Llavors us he portat...
De què és?
És, si no m'equivoco, perquè això ja ho fa el meu fill, però si no m'equivoco, és un pa de pessic de xocolata, portava una trufa del 70% de cacau, tofé i un cruixent, ara no me'n recordo què era, i crema de vainilla.
Estic provant... Exactament lo que ha dit el Cristian.
Estem avalant el que ha dit el Cristian.
I veu que lleva un poco como de cotillón, ¿no? Sí. La gafeta, ¿no? La nariz, sí. ¿No? Lleva un poquito de todo. Sí, esto está bien pensado, ¿eh? Sí. No, unos morros también no podría aportar, ¿no? Para darle un piquito, ¿no?
Venga, el piquito. I de cara al 2025, com pinta? Tens projectes nous?
Moltes coses.
Moltes coses. Com ara?
Moltes coses.
Si se'n pot explicar alguna.
Te pasaràs al món de l'art, com m'he passat jo, que ara pinto los quadres. Sí, pinto quadres.
No. Estem treballant en un projecte, a veure si ens arriba a temps de cara, precisament d'aquí un any, vale? Que seria un... Sí. El titulem Fantasia a Barcelona, que seria per als Nadals de l'any que ve,
sí.
on segurament ho farem amb tots els pastissers, amb el gremi de pastisseria, amb el Museu de la Xocolata, amb l'escola i tal, i altres institucions i altres... És una cosa molt gran, molt difícil d'explicar ara en 5 minuts. No?
No, ja, però,
això és una cosa. I l'altra, la que sí que ja començo ja al febrer, és a fer unes classes d'intel·ligència artificial aplicada a la pastisseria. Nosaltres fa 2 anys i mig que ja estem treballant amb pastisseria, amb aplicacions d'intel·ligència artificial, i comencem a fer ja un curs d'això. I a part d'això, bueno, doncs també, bueno, ja comencem a preparar tota la campanya de Pasqua.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Els Escrivà ja fa més de 100 anys que us dediqueu a la pastisseria. I ara preguntàvem una cosa. Parlàvem de la sorpresa dins del tortell, però joies dins del tortell no ho heu fet mai, no, vosaltres?
No. Sé que ho estan fent i, sí? que funciona molt bé, i totes aquestes iniciatives el que fan és mantenir, reforçar i donar el valor que es mereix aquest producte, no?
Els que sí que ho fan són una joieria de Vilafranca, amb la Gena Monejana. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns
bon
això, i bon Reis, això mateix. I gràcies per atendre'ns en un dia com avui. Explica'ns una mica això dels tortells enjoiats que ara dèiem.
Doncs sí, bueno, ja la idea ja és que es converteixi en una tradició, que ja avui és el segon any que ho fem, i el que fem doncs és, hem amagat joies dins de tortells de Reis, que han fet pastisseries i forns de pa que tenen el seu propi obrador i que fan els seus propis tortells, aquí a Vilafranca, i bueno, i a veure si ja a hores d'ara doncs ja haurà tocat, segurament, o no, o estarà tocant, o el que sigui. Algú, doncs, que, bueno, l'afortunat o afortunada seran en total 12 afortunats.
12, eh?
Però, escolta'm una cosa, perdona, sóc el Marc Giró, com estàs, guapíssima. Una pregunta volia fer. Però estem parlant de bijuteria o de joies de les bones?
No, no, no.
Home!
Joies de les bones.
Quin valor tenen aquestes joies?
Doncs la pulsera, uns 250 euros, i l'anell, 650-700.
Oh! Bravo!
Caram, bravo!
Sí, però això sí, ja no, són... no és pecat a minuta, no. Home, ja fem-ho bé.
Sí, clar, això és com una mica una loteria, no? Vull dir, tu compres un tortell, per què? Uns
sí,
10
sí.
euros i de cop et toca una joia de... Hòstia, 650 euros! Sí, això pel Barça pot anar bé, eh?
Sí.
Igual em compro tots els tortells, a veure si toca.
A veure...
I l'any passat va anar molt bé, no, Gen, això?
Sí, per això bueno, ho tornem a fer, i la gent ho esperava, que ho tornéssim a fer. I, bueno, al final, doncs, el que fem nosaltres, doncs, regalem aquestes joies, les regalem als pastissers, perquè les posin ells en els sortells, i d'aquesta manera, doncs, com comentava, també dignificar la feina artesana dels pastissers, i al final la nostra també, que també som joies artesans. I sembla, doncs, que tot això, doncs, ara avui en dia costa o s'està perdent, però al final, doncs, mira, som tots persones joves que mantenim els negocis familiars i que seguim aquí, volem doncs reivindicar una mica això i reivindicar també el comerç local, i per això doncs va sorgir molt d'èxit l'any passat aquesta campanya, i l'hem volgut tornar a fer i la volem seguir tornar fent, i veurem, no sé, ja veurem quantes edicions fem, anirem fent.
Bueno, podeu col·laborar amb el Cristian Escrivà, si vols, eh? Crec que el tenim aquí, que t'està escoltant.
Jo encantat.
Ah, bueno, escolta, parlem-ne,
encara farem alguna cosa.
Sí. Porta oberta sempre, nosaltres.
Igualment.
Escrivà, lo de la campana, ¿no?, que hicieron ayer en la noche.
Ah, és veritat?
No, que como es lo de la campana, que yo no le explicaré también, ¿no? El que toca la campana del Escrivà,
no se muere.
No se muere.
Ah, nunca. Mai. No, mai no. Com va això?
Això és una cosa que va començar fa molts anys. Ho va començar la meva àvia, després el meu pare, i segueix, i s'ha convertit en una tradició. I la dita popular diu que qui toca la campana la nit de Reis de l'Escrivà abans de comprar el tortell, aquell any no morirà.
Ah,
i per això es munten aquelles cues que, bueno, unes cues que flipes.
Sí.
Jo és que no la sabia, jo, aquesta dita popular, fins que una periodista d'aquesta casa va venir abans de la pandèmia i diu, li importa que li faci l'entrevista mentre la gent toca la campana fora al carrer i tal? Jo no surto mai de la botiga aquell dia, aquella nit, no? De la marabunta de gent que allà. I, bueno, anàvem caminant i veig que la cua gira per la cantonada i arriba fins al carrer Sepúlveda, i dic, jo? I tota aquesta gent que fa per tocar la campana? I és quan em pregunta, diu, i aquesta dita popular que diu que qui toca la campana la nit de Reis aquest any no es morirà? Dic, ara ho entenc. Ara entenc perquè es munta aquest sarau aquí.
Clar, no,
i llavors, bueno, l'any passat va ser el Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona qui va fer de campaner d'honor, perquè vam crear aquesta figura.
Sí,
aquest any ha sigut el Joan Guàrdia.
Hola, alcalde, com estem?
Fer-lo a la campana. No m'he mort, vull dir que...
Sí.
La veritat és que funciona.
Solvència contrastada.
I aquest any ha sigut el Joan Guàrdia, el rector de la Universitat de Barcelona, i, bueno, ja comencem a pensar amb el proper campanya.
Amb l'any que ve, no? Doncs escolta, deixa'm que acomiadi la gent amb una, aquesta joiera de Vilafranca amb aquesta iniciativa tan original.
Tan original. Espectacular, Gena. Sí.
Gena.
Bravo.
Gena.
Moltíssima.
Gràcies.
Si et porto el Frenkie de Jong, el pots posar un tortell? A veure si així ens l'enviem.
Ja provarem de fer-ho tot el que puguem. Sí,
exacte. Sí, m'agrada.
Gena, moltíssimes gràcies. Un petó ben gros.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I Cristian Escrivà, també moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia de Reis.
Gràcies a vosaltres.
Demà menjar.
No.
Que us portin moltes coses, us hagin portat moltes coses.
Tant de bo, tant de bo.
I que tinguem tots un fantàstic 2025. Us desitjo el millor any de la vostra vida.
Moltíssimes gràcies, Cristian. Adéu.
Bravo.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.